Va anar cap a Palma, cap a la capital de les Illes Balears, a Mallorca, per saludar el seu batle, el seu alcalde, el senyor Antoni Noguera. Benvingut a Ràdio Illa.
Molt bon dia, com anem? Direm que Palma és la capital de Mallorca, per no entrar en controvèrsies.
Bé, no es consideren la capital de les Illes Balears?
Sí, sí, jo lo considero, però bueno, per no ferir susceptibilitats.
Es refereix per lo de la llei de capitalitat?
No, podria ser.
Bé. L'any 2018 vareu prendre una mesura pionera a tot l'estat espanyol de prohibir els pisos turístics en tota la ciutat. Com ha anat la implementació d'aquesta mesura tan ambiciosa?
Bé, nosaltres varen tenir un problema a la nostra ciutat. És que Palma els darrers 4 anys havia pujat un 40% el preu dels lloguers. Llavors també ens trobàvem que a moltes finques, molt d'edificis de pisos, hi havia molt de problemes de convivència, perquè hi havia una mescla d'usos residencials i usos turístics, i llavors vàrem prendre la iniciativa, i vàrem ser la primera ciutat del món que ho vàrem fer, que en els edificis plurifamiliars se pogués prohibir l'activitat del lloguer turístic, i això ha repercutit de forma positiva, perquè no hi ha aquesta substitució de cases per espais turístics, i veritablement l'oferta il·legal ha davallat un 53%, no? És veritat que encara fa molta feina, encara hi ha molta feina a fer amb el tema d'inspecció, però bé, estem satisfets perquè per nosaltres l'accés a l'habitatge és la principal premissa de la nostra ciutat i no hi ha pitjor cosa per un batle que la gent de ciutat no pugui seguir visquent a ciutat.
Com fan la inspecció? És porta a porta, per internet?
Bé, nosaltres, a diferència d'Eivissa, no tenim les competències... La inspecció la du la Conselleria de Turisme i el que fa és, sobretot i especialment, tenir una vigilància a nivell d'internet, no? Vigilar pàgines, de fet, Airbnb ja té una multa de 300.000 euros, algunes immobiliàries també que comercialitzen pisos també han tingut multes i, bueno, se fa aquesta feina especialment des d'internet.
Clar, suposo que també s'haurà guanyat crítiques per allò de que impedeix que se socialitzi la riquesa del turisme.
Ja, però això és una gran mentida, perquè això no existeix. Vull dir, al final, plataformes com Airbnb han tapat negocis multimilionaris, negocis que han estat els que més han pujat mundialment sota l'economia col·laborativa. Això no és veritat. Vull dir, l'economia col·laborativa en relació al lloguer turístic és la gran mentida. I aquí el que s'estava fent, especialment a la ciutat, eren persones que tenien desenes, desenes i desenes de pisos i que comercialitzaven. L'interès general no és això. L'interès general, sobretot, és defensar l'accés a l'habitatge. Nosaltres teníem tot el suport de la societat civil, associacions de veïnats, associacions ecologistes, vull dir, nosaltres ha estat una decisió que estava molt empoderada per la ciutadania. O sigui, jo no tinc mai una família que me vengués a demanar reunió ni visita perquè poguéssim legalitzar el lloguer turístic a plurifamiliar. Aquí estava molt clar. Tothom coneixia els efectes negatius que produïa un lloguer turístic a un edifici plurifamiliar i la nostra reacció jo crec que va ser justa, digna i molt empoderada. De fet, ja t'ho dic, els agents econòmics que representen en aquest tipus de plataformes ens han posat una querella. Això vol dir que volen suplantar la sobirania municipal a través de la por. Però nosaltres estem molt tranquils perquè darrere nosaltres hi havia tota la ciutat que reclamava aquesta iniciativa.
I s'ha notat que l'accés a l'habitatge és un poc més fàcil?
Bueno, el que he notat és que hi ha més lloguers en el mercat. A nivell de preu de l'habitatge encara no s'ha notat de forma substancial, però, evidentment, en el final, la prohibició del lloguer turístic és una iniciativa més de ses que molt, de ses que han de prendre, no? Llavors, nosaltres el que sempre hem demanat és que els ajuntaments tinguem ses eines per poder abordar els reptes de la ciutat, no? I, evidentment, com a accés de l'habitatge, nosaltres no tenim competències, no? De fet, jo m'he reunit amb Ada Colau, m'he reunit amb Manuela Carmena o amb Joan Ribó, es Valle de València, per demanar aquestes eines per poder regular aquest tema que mos afecten de forma molt negativa. I per això he anat en el Congrés i també ho demana la llei de l'habitatge del Govern de les Illes Balears que puguem limitar els preus de lloguer a segons quins barris de la ciutat. Per exemple, el centre de Palma no són uns preus que estiguin d'acord en el mercat. són uns preus que estan d'acord amb l'especulació. I llavors nosaltres, quan ja se fa a París i a Berlín, hem de poder tenir aquestes eines per poder regular aquest preu de l'habitatge. I no t'estic xerrant d'un preus de lloguer social, t'estic xerrant d'un preus que se tingui en compte l'antiguitat, el tamany de la casa o del pis i també qüestions com l'eficiència energètica.
Caram, justament ara fa una estona hem entrevistat una responsable d'un sindicat aquí a Eivissa que lamentava que faltaven treballadors de fixes discontinus que venguessin aquí a fer la temporada perquè no tenien accés a l'habitatge i proposava mesures com la que vostè un poc està definint. El PSC, clar, això va directe a la línia de flotació de la gran llei del sistema capitalista en el qual nosaltres vivim, que és allò de la llei de l'oferta i la demanda, no?
Sí, no. De fet, ja se va negociar a nivell d'aprovació de pressupostos entre PSOE i Podem una mesura similar a aquesta. I, de fet, ja t'he dit que ciutats com París i ciutats com Berlín ja estan aplicant aquestes qüestions. I ja t'he dit que Anna Hidalgo, que se voles de París, tampoc és de l'extrema esquerra, no? Vull dir que són qüestions puntuals geogràficament, en el sentit de que no s'aplica a tota la ciutat, a segons quins barris, i en el final és com estem a les farmàcies, no pot haver-hi una farmàcia de vol una altra, no? Llavors és evident que per l'interès general ho poden justificar, i és evident que la llei mos ho permet, i és evident que això ja s'ha negociat en el Congrés. Per qüestions vàries, en el final no s'ha deixat, però jo no estic dient que una persona que té un pis i el lloguer se mori de fam. Jo estic dient que si un pis val 1.000 euros, que no en posi 3.000, i això és el tema. No estic dient que si val 1.000 euros posi 250, sinó que posi 1.000 i no 3.000. I això jurídicament se pot fer, i és un debat que bueno, els darrers mesos ha estat un debat capital en el Congrés espanyol.
Bé, a part de l'accés a l'habitatge, pel que fa als pisos turístics, hi ha algun altre perjudici, algun altre efecte secundari d'aquesta activitat?
Bueno, en relacions plurifamiliars, problemes de convivència. És que, clar, nosaltres quan som persones que hem tingut vacances i anem de viatge i hem viatjat per Europa, no és el mateix tempus una persona que va fer feina el dia següent una persona que està de vacances. A partir d'aquí és evident que això són els dos grans problemes. L'efecte col·lateral amb la pujada de preus i després els problemes de convivència que pot generar. L'altre dia me contava un cas d'una persona que va comprar un pis i després se va adonar que a damunt tenia un lloguer turístic. I la veritat és que, clar, evidentment la decepció és molt gran. Perquè, clar, mesclar usos... Allò sempre, allò m'han dit... que jo era el batle dels hotelers, però és que ni molt manco. Al final, un hotel té un ús turístic tot ell. Després, clar, evidentment té unes connotacions negatives. Depèn de l'hotel i depèn de que faci complir la normativa o no, però és evident que una finca de pisos és molt complicat mesclar aquests usos.
Per cert, un tema que ens toca bastant de prop aquí als formenterers, el tema del descompte pels residents de la nostra illa que estan vivint a Palma en el servei d'autobús. Tenim entès que almenys gairebé un centenar de formenters tenen aquest descompte per anar amb bus a l'interior de Palma. Va bé aquest servei?
Sí, la veritat és que des que se va aplicar el conveni a través de la llei de capitalitat, la veritat és que està anant molt bé, cada vegada més gent està demanant aquest descompte. I és veritat que al final també nosaltres com a ciutat a vegades no podem fer accions fins a on ens agradaria, perquè és veritat que nosaltres al final som un municipi, però és un municipi que té aquesta consciència de capitalitat i de tenir serveis que només tenim nosaltres, no només ets hospital, és esport de la ciutat, ets aeroport, no? Qüestions que plantegen que Palma, evidentment, tingui aquesta capitalitat. Però, bueno, vàrem poder arribar a un acord amb el govern i, veritablement, al final, tota la gent que ve a l'hospital a Palma pues, té aquest descompte i, veritablement, per nosaltres és estar satisfets. També és vera que record que un lema del senyor Antic, quan era president del govern, el primer pacte de progrés, que era quatre illes, un país, cap frontera, no? I a vegades plantejàvem això com a quatre illes, quatre països, quatre fronteres, no? Jo crec que això ho hem d'anar demolint i generar consciència de que és veritat que mos separa la mà, però crec que mos hauria d'ajuntar aquesta consciència de país a les quatre illes.
Estem xerrant amb l'alcalde, amb el batle de Palma. Va néixer en aquesta ciutat l'any 1979, és militant de la coalició Més per Mallorca. I ja que estem parlant del tema de mobilitat, què li pareix aquesta acció de Formentera que pretén limitar la flota de lloguer de vehicles i l'entrada de vehicles a la nostra illa durant aquest estiu? Creu que alguna mesura similar es podria portar a terme a Palma, com per cert també s'han aplicat a altres grans ciutats com Londres o Madrid?
Bé, la iniciativa m'apareix fantàstica i sincerament trobo que el president del Consell de Formentera és un polític referent. I sincerament, nosaltres en el final, com a ciutat, no tenim les competències de segons quines qüestions, i això haurien de ser iniciatives que poguessin prendre tant el Consell com el govern de les Illes Balears. A partir d'aquí nosaltres sí que, ja t'ho dic, hem fet algunes iniciatives que jo crec que són modèliques i són pioneres, com per exemple el tema que ja he comentat del lloguer turístic, però després també hem restringit el tema de nous hotels a la nostra ciutat. A Palma ja no se pot substituir un edifici de pisos per un hotel, no? I en el centre de la ciutat està prohibit fer nous hotels, no? A partir d'aquí, nosaltres, dins les nostres mesures, i evidentment l'urbanisme sempre és una bona mesura per anar regulant aquestes qüestions, anem plantejant el model turístic. Nosaltres, jo sempre dic que Palma ha de ser una ciutat d'èxit, no una ciutat que mori d'èxit, i que el turisme s'adapta a la ciutat i que no la ciutat s'adapti al turisme, no? A partir d'aquí, el que ha fet en Jaume m'assembla fantàstic, perquè sincerament planteja un model turístic sostenible, no?
Bé, i ja per acabar, Batlle, fa poc vam veure com els tribunals ja arxivaven de forma ferma el possible cas de corrupció vinculat a Jaume Grau, l'excap de campanya de Més. Quina lectura fa d'aquesta acció judicial arxivant ja el cas definitivament?
Bueno, jo te puc fer una lectura molt particular de lo que me tocava jo, no? Nosaltres vàrem contractar el senyor Grau per una consultoria en relació a un projecte europeu, unes subvencions europees. El resultat va ser que la ciutat va guanyar 25,4 milions d'euros, va ser la major subvenció de la història de la democràcia, i en el final, amb un contracte menor, que verdaderament no tenia cap tipus de tita judicial, i bé, jo en el final crec que la raó s'ha imposat sobre alguns atacs de l'oposició, i bueno, en el final també jo crec que hem de pensar i repensar i aprendre de lo que ha passat, de les reaccions que varen tenir, de lo que varen fer, però és evident que Més és un partit especialment honest.
Per cert, i parlant d'un altre mallorquí, que no és palmesà, és de Sa Pobla, en Josep Miquel Arenas Beltrán, en Beltoni, que el tenim a Bèlgica. Què opina d'això de músics com ell, que bé, han hagut d'anar-se'n d'Espanya perquè si no ingressaven a presó?
Bueno, jo te puc dir que les lletres de Beltoni no m'agraden gens, però sí que és veritat que la llibertat d'expressió ha de ser el primer que ha de prevaler. Em sembla surrealista que en el 2019... músics o cantants hagin d'estar exiliats perquè estan totalment represaliats per una justícia que no entén que la llibertat d'expressió és fonament d'una societat democràtica. Me sembla surrealista, però surrealista.
Batla, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres i quan vulgueu m'encantaria poder seguir tenint aquest contacte amb Formentera perquè jo crec que això fa país.
Doncs l'esperem aquí amb els braços oberts. Que vagi bé.
Vinga, moltes gràcies.